I contem també aquesta tarda amb el doctor Julio Nogués, otorrinolaringòleg de la Clínica del Remei. Molt bona tarda, doctor.
Bona tarda.
Comencem parlant de les apnees. De què parlem quan parlem d'apnea?
Bé, quan parlem d'apnea, el que estem parlant és d'una petita parada respiratòria que pot presentar un pacient normalment quan està dormint i que és conseqüència d'una obstrucció de la via respiratòria alta.
Uh-huh. Diu, normalment quan està dormint. Quan no està dormint també es poden patir apnees?
Bueno, si parlem d'apnees, o sigui, una apnea és una aturada respiratòria. Uh-huh. Aquest és el concepte. Suposo que tu m'estàs preguntant sobre el síndrome de l'apnea de la son, que és l'apnea que es produeix quan estem dormint, que és una malaltia freqüent, que és produïda per l'obstrucció de la via respiratòria i està afavorida per un augment del tamany dels teixits que tenim a l'orofaringe i que fan que al pacient se li obstrueixi degut a la relaxació muscular que produeix el son de forma puntual, momentània, i es produeix aquesta parada respiratòria que és curta, que normalment és d'uns segons, que fa que el pacient mig es desperti, recuperi el to muscular i recuperi la respiració. Clar, una apnea seria el que faries tu també si et submergeixes a sota l'aigua, fas una apnea perquè deixes de respirar en aquell moment. Però aquesta és una apnea voluntària. I estem parlant d'apnees involuntàries que fa el pacient inconscientment quan la seva relaxació muscular produeix una obstrucció de la via respiratòria alta.
I per què solen estar causades aquestes apnees? No tant en lo físic, sinó què és el que les provoca? Què és el que provoca que algú tingui apnea?
Bueno, és el que t'he comentat. O sigui, els pacients que pateixen apnees normalment són pacients que per un motiu o un altre tenen alguna obstrucció en algun dels punts de la via respiratòria alta o diversos punts. A vegades no és un, sinó que són diversos punts. O sigui, la fisiopatologia de l'apnea doncs, pot intervenir doncs, una hipertròfia amigdalar molt important, una hipertròfia de la llenga, un augment dels teixits tous que tenim al paladar, les desviacions de l'envà nasal. Uh-huh. Són estructures que, diguéssim, tenen una importància respiratòria i que, afavorides per la, diguéssim, relaxació muscular que es produeix durant el son, que pot ser molt profunda, sobretot en les fases més profundes del son, que són les fases REM del son, doncs el pacient, llavors aquesta obstrucció arriba a produir-se de tal forma que deixa de respirar. I la importància ja no és que faci apnees, que apnees en fem tots quan estem dormint, és una cosa que fa tothom, pràcticament tothom, és la intensitat d'aquestes apnees i la duració d'aquestes apnees. Uh-huh. Llavors estan establerts uns paràmetres, diguéssim, en les exploracions del son, en la qual doncs, un pacient que fa més de 10 apnees cada hora, abans eren 20, però ara ja són 10, i segons la intensitat i la duració, això es considera patològic i comporta una disminució de la quantitat d'oxigen a la sang, prou important com perquè el pacient passi de la fase profunda del son a una fase més superficial, de forma que pot passar-se un pacient tota la nit intentant dormir de forma correcta sense aconseguir-ho.
Jo el que em referia poder al que causa l'apnea és, per exemple, la postura de dormir ajuda o no a tenir apnees?
Pot ajudar. O sigui, una persona potser té més apnees amb una postura doncs, de cúbito supino, que diem, doncs, mirant cap a dalt, no? Perquè les estructures que li tapen la respiració doncs tapen més i llavors col·locats de costat doncs aquests pacients tenen menys apnees i això també va molt lligat al ronquido. Els pacients, hi ha pacients que ronquen quan estan de cúbito supino i mirant, diguéssim, amb el cap mirant al sostre, i en canvi si es posen de costat ronquen menys o no ronquen.
Per tant, el roncar mentre dormim pot ser símptoma d'apnea.
El ronquido és un símptoma de la malaltia, sí. O sigui, de fet, pràcticament tots els pacients que tenen un síndrome d'apnea de la son ronquen. El ronquido és un soroll, és un soroll, i és molt freqüent. Uh-huh. Aproximadament, de forma molt aproximada, un 50% dels barons poden roncar al llarg de la seva vida i un 30% de les dones poden arribar a roncar durant la seva vida, i no tots els pacients que ronquen tenen síndrome d'apnea de la son. El ronquido és un soroll molt freqüent, produït per la vibració de les estructures de la via respiratòria alta, també, bàsicament de l'orofaringe, base de llenga i paladar i les àrees amigdalars, i aquest soroll és un símptoma més que, associat a les apnees, pot aparèixer amb el síndrome d'apnea del son. Sí.
Com es tracta l'apnea?
Bé, un cop ben correctament diagnosticat, hi ha diversos tractaments. A veure, en principi, el tractament, hi ha tractaments que podríem ser, diguéssim, quirúrgics i tractaments que serien no quirúrgics, per dir-ho d'alguna manera. I parlem d'adults, perquè potser els nens, que també estan sotmesos a aquesta patologia, seria un tema a part. Als adults, el tractament estàndard més habitual que hi ha, si anatòmicament no hi ha una estructura que sigui clarament obstructiva, és un tractament que es fa amb un sistema de ventilació que es col·loca per la nit mentre està dormint, que es diu CPAP, CPAP, i que consisteix en una màquina que fica aire a pressió a la via respiratòria, de manera que aquesta via respiratòria no es pot col·lapsar i el pacient pot respirar durant tota la nit i pot descansar tota la nit sense fer apnees. L'altra, l'alternativa quirúrgica de tractament és quan hi ha una estructura que clarament es detecta com a causa de l'obstrucció, com pot ser doncs, una hipertròfia amigdalar, una hipertròfia molt important del paladar, una hipertròfia de la base de la llengua o una alteració molt important del nas, hi ha tècniques quirúrgiques per, diguéssim, solucionar aquestes obstruccions puntualment. A vegades es té que fer una, a vegades té que fer dues actuacions, depèn de cada cas.
Parlem d'una malaltia una mica més greu, o bastant més greu, vaja, com és el càncer de coll. Quina seria la causa més comuna per patir càncer de coll?
Bueno, el concepte... A veure, càncer de coll. Anem a veure, la causa del càncer de coll, que entenem com a càncer de gola, no? De gola, de cap i coll, càncer de la via aèria digestiva alta. Exacte. Bàsicament, avui dia està relacionada amb dues etiologies fonamentals. Una són els tòxics, que serien bàsicament el tabac i l'alcohol, per una banda, que serien la causa de la gran majoria de càncers de cap i coll, de gola, de faringe, de llengua, de boca, que n'hi ha avui dia doncs, al territori català. I l'altra possible causa avui dia emergent al nostre àmbit i més important als Estats Units o a països nòrdics són les infeccions per virus del papiloma humà. Aquestes són les causes que avui dia doncs, produeixen o afavoreixen l'aparició de càncer de gola o càncer de coll o càncer d'aquestes estructures. Hi ha altres, menys freqüents, hi ha algun altre virus implicat, però bàsicament aquestes són les més importants. I en el nostre àmbit el més important, evidentment, és l'abús i el consum de tabac i alcohol i de les dues substàncies conjuntament.
Hi ha algun tipus de símptoma que ens pugui avisar d'un càncer d'aquest tipus?
Bueno, evidentment, tota persona que és fumadora, més o menys habitual, i que doncs, presenta una, el que nosaltres diem una disfonia, el que clàssicament es coneix com una afonia, que és quan es queda sense veu o amb poca veu, que no se li passa en una setmana, aquesta persona té que ser explorada per un especialista perquè pot ser que tingui doncs, un tumor a la corda vocal. No tots els que estan disfònics tenen tumors, però és un fumador, sobretot si és un fumador important, que aquest símptoma doncs, és important que l'explori un especialista. L'altre símptoma important seria el dolor a l'empassar, el dolor a l'empassar que tampoc es cura amb tractaments habituals en pocs dies, en una setmana d'evolució, o 10 dies d'evolució, aquest pacient també tindria que ser explorat. I el tercer símptoma important seria l'aparició d'una tumoració, d'un bulto, d'una tumoració a nivell del coll, doncs, que doncs, igualment d'un tamany doncs, progressiu i que doncs, no se'n va en pocs dies de tractament antiinflamatori o antibiòtic, aquest pacient també té que ser explorat. Aquests serien els tres símptomes importants. La disfonia, la disfàgia, o sigui, la dificultat per empassar o el dolor a l'empassar i l'aparició d'una tumoració. Aquests tres símptomes tenen que obligar a la persona que els pateix a anar al metge de forma urgent perquè sigui explorat.
Vostè ara ens remarcava no, la importància de sotmetre's a una exploració per part d'un especialista. Sí que hi ha tumors o càncers en què ens avisen o ens diuen que és bo fer-se exploracions a casa. En aquest tipus també es pot fer?
Bueno, fer l'autodiagnòstic en aquest cas és una mica més difícil, perquè, clar, no, tu no pots mirar-te les cordes vocals ni pots explorar, i és difícil veure la orofaringe. De totes maneres, sí, pots explorar-te. Bàsicament, el que pots explorar és el coll, que no, si apareix alguna tumoració que tu palpes el coll com un bulto, doncs aquest és fàcil de determinar-lo pel pacient. Però, bàsicament, jo crec que són més els símptomes que no la pròpia exploració, perquè a vegades els pacients s'exploren, veuen qualsevol cosa i s'espanten i van corrents al metge tots espantats. Bàsicament, jo crec que són els símptomes. O sigui, un pacient que té doncs, disfonia o dificultat per parlar, dificultat per empassar, o l'aparició d'una tumoració, aquest sí que té que anar ràpidament.
Són prou símptomes per
visitar. Són símptomes, exacte.
No? A quin tipus d'exploració professional, no, ens hem de sotmetre un cop creiem o...
Bueno, la sort que té la nostra especialitat precisament és que l'exploració avui dia té uns sistemes prou avançats com perquè amb una visita simple, amb una exploració instrumental molt simple, la mateixa consulta es pot descartar o confirmar l'existència d'una malaltia. O sigui, aquestes malalties estan localitzades a la mucosa i poden ser explorades amb òptiques que fiquem o pel nas o per la boca, de forma que normalment amb una exploració que és relativament ben tolerada, el pacient pot ser diagnosticat amb una sola visita.
Doncs doctor Julio Nogués, otorrinolaringòleg de la Clínica del Remei. Moltes gràcies per visitar-nos i posar-nos llum sobre tots aquests temes. Una mica complicats a vegades d'entendre, però ens ha explicat molt bé, de veritat.
Moltes gràcies a vosaltres.